Amb el tombar de l'any, els ànims més caldejats, la Tercera Guerra Mundial ja ha començat. Però anar a la guerra és un mal de cap logístic, que si municions, que si uniformes, que si medicines, que si aliments... Però d'això últim es va trobar una solució en forma de croqueta de cert color verdós, però de bon gust, tot i que el subministrament depenia de com havia anat la batalla.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, que tots som una mica polifriquis, és una realitat i ho sabem per experiència i per constatació després de 4 temporades anant a diferents esdeveniments i trobant-nos pràcticament la mateixa gent, encara que el tema de la cita sigui completament diferent. Això també ho saben els organitzadors de Star Trek Awards i per això la tercera edició del certamen anirà més enllà de l'univers de George Lucas i incorporarà altres aficions vinculades amb el gènere fantàstic. Avui en podrem parlar amb un dels seus impulsors, l'Ivan Carrasco. En el Quimèric d'aquesta setmana també parlarem de música, ja que Marc Mosquera ens portarà un altre dels seus concerts insòlits, el de 2001, Odissea a l'espai. També coneixerem l'última novel·la d'Albert Franquesa, Turistes del Dharma, gràcies a un nou reportatge possible gràcies al festival Creepshow. I parlarem de sèries d'animació amb en Genís Vega. A la recta final del programa escoltarem les recomanacions dels nostres experts del Sabadell Còmics. Això és el que donarà de si el 19è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
L'entrevista.
Barcelona és un dels punts calents de les convencions, trobades i salons friquis, però hi ha vida molt més enllà de la ciutat comtal, com hem comprovat en les 4 temporades que portem de programa. Una de les confirmacions d'aquest fet la trobem a l'Star Trek Awards, que aquest 8 i 9 de febrer celebrarà la seva tercera edició al Palau de Congressos de Tarragona. Serà una edició decisiva perquè arriben molts canvis, tant de dates com de continguts, i és que ha canviat el primer cap de setmana de desembre pel de febrer, i han obert també el ventall temàtic més enllà de la saga de Star Wars, com dèiem ara. Per descobrir totes les novetats i el programa d'aquesta tercera Star Trek Awards, avui comptem amb un dels seus organitzadors, l'Ivan Carrasco. Benvingut al Quimèric, Ivan.
Ei, bones, com anem?
Què et sembla si primer parlem dels canvis i després desgranem el programa? Per què heu decidit canviar el desembre pel febrer? Per què aquestes noves dates?
Perquè el desembre, l'any passat vam coincidir amb... En tot Cristo.
En tot?
Sí. El desembre només hi ha un cap de setmana hàbil, que és el cap de setmana de la Marató.
I se'ns van copiar i no, home, no. Vam coincidir amb aquesta... a l'event aquest de videojocs, és que jo... De
amb la Games World.
Això, la Games World. Sí. Ja, però com ha canviat de nom...
Clar, no, volia
no volia dir-li Games World i dic, bueno, va...
Això. Jo estava pensant en quin nom era.
I no li voleu fer competència.
No. El que passa que, a veure, vam coincidir i vam decidir, mira, per no coincidir i això, anem a buscar una nova data. I a part de no coincidir, també dèiem, a veure, és que tothom fa tot a la segona al segon semestre d'any. I per què no ens atrevim nosaltres a fer alguna cosa a principi d'any? Llavors ens vam dir, com ho fem? Al febrer ho fem.
Per nosaltres és molt bona data, perquè com deies, cobrir els esdeveniments...
Sembla una tonteria, però sí, vam fer un estudi, vam trucar a gent que entén de béns i tot això, els van dir, escolta, sembla bona data al febrer, i tothom va dir, sí, és que és genial, perquè... tothom fa el segon semestre i sembla que les coses pinten bé.
L'altre gran canvi, ho dèiem, és la temàtica. Com diu el nom, va començar sent una convenció centrada en Star Wars i ara obriu el ventall.
Sí, perquè veritablement Star Wars se'ns ha fet petit. Sembla que...
Culpa d'Abraham.
Sí. Això no entrarem en això. Se'ns va fer petit perquè, clar, pensa que nosaltres el primer any vam portar força coses, el segon any ja vam tirar la casa per la ventana i vam dir, què portem el tercer any? Jo me'n recordo... No, és en sèrio.
Havíeu tocat sostre,
clar,
no?
Jo me'n recordo d'estar l'últim dia, que ja estava a punt d'acabar l'event, i començar a tenir una espècie de tacte ansietat raro i pensar, però què porto l'any que ve? És que com no porti en Mark Hamill, és que no sé què portaré, perquè veritablement sí que hi ha mercat aquí al país i això, però clar, és que tot el que hem arribat a portar és que és difícil ja superar el que es va superar l'any passat. Llavors, com amb companys que sempre han parlat, sobretot amb la gent de Star Trek i això, sempre hem dit, escolta, és que falta un event que es dediqui només al fandom. És a dir, sí, tenim el saló del cine, tenim el saló del manga, tenim el saló del còmic, però sempre el que és el fandom, estem com una mica allà apartadets, en una sala, perquè la gent ens vegi una mica, però un event dedicat 100% als friquis, no els friquis del manga o els friquis del còmic o els friquis del cine, no, un friqui en general.
Friqui per ser friqui.
Sí, 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 no existia. I llavors jo vaig començar a preguntar, vaig començar a tirar de contactes i això, els vaig dir, escolta, què us sembla? I tothom, bueno, va tirar de cap i van dir, pues para adelante.
Serà com un saló del cinema i les sèries, però al revés. El cinema i les sèries tindran un lloc petit i serà les
no, entitats perquè, no, més perquè grans. Veritablement és que...
Un lloc petit tindran el cinema i les sèries.
No hi serà, no ho sento.
Bueno, el cine i les sèries, clar, te pots trobar, jo què sé, per dir-te alguna cosa, des de la Casa de Papel, clar, nosaltres no, sí, clar, no tindrem a la Casa de Papel, per exemple, un exemple, ¿vale? O no tindrem un guionista de, jo què sé, a veure, que no hi és, no? Però jo què sé, de la que s'avecina, per dir-te alguna cosa. No, no, nosaltres el que tindrem és sempre... Ens volem semblar més a una Comic-Con que no pas a... Però Comic-Con com es viu en els Estats Units.
Mm, vale? Sí, de San Diego, eh?
Sí, 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 home, ja això es tira molt, no? Però vull dir que...
D'alguna manera va començar, també,
sí,
eh?
Sí, clar, home, la Comic-Con va començar en un lloc molt i molt, molt, molt petit, que vull dir que, bueno, i el Saló del Manga i el Saló del Còmic també van
igual
començar en un lloc superpetit, sí, i mira'ls on estan ara, saps?
25 anys, ja.
Ja veus, nosaltres vam començar amb 10.000 metres quadrats i aquest any passem a 14.000.
Ah, també creixeu en espai, eh?
Sí, perquè a part de lo que teníem al Palau de Congressos, se nos ha ido la olla i hem pillat al recinte firal, que és on te fan Expo Taku, vale? I que està a 50-60 metres, i vinga, va, ho hem emplenat tot.
Al costat de l'estació.
Sí, just bé. És que, de fet, l'estació la van fer per nosaltres. Vam pensar, d'aquí 25 anys es farà un event molt guai, va, anem a fer-los una estació, i ens la van fer. Sí, 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 sí. I això, llavors, bueno, hem agafat més espai. De fet, ara mateix ja porto un parell de mesos que és que ja no tinc espai. És a dir, tot la gent que m'estava dient, escolta, podem anar, podem... Ja els estic parlant, bueno, si l'any que ve es fa, si encara estic viu i això, perquè...
Home, aquest condicional no ens agrada, eh?
No,
ja
però...
Quarta
no, no, és que estic tan... Estem, la Mònica i jo, la meva dona, estem tan rebentadíssims, però tan cansats, que jo tinc por de que quan acabi això, com no sabré què fer amb la meva vida, sinó esperar què tinc que fer per l'any que ve, igual, jo què sé... Va haver un col·lapse o alguna cosa, perquè veritablement estem portant uns mesos a full no, el següent.
És que heu posat el llistó molt alt, ara ho desgranarem, però parlàvem, sí, d'ampliar temes, no? Mm-hmm. Però quins temes heu triat i per què? Com s'ha fet aquesta tria de temes?
Bueno, vam començar a agafar... Bueno, si t'ho dic, és tan fàcil com anem a tirar de col·legues. Vale, nosaltres, per exemple, jo estic en una associació que es diu Star Props, que és de Star Wars. Mm-hmm. Som molt i molt i molt i molt col·legues. De fet, sempre que ens vegis als events grossos, sempre estem un al costat de l'altre, ens fotem uns festivals amb els Trekkies. Vale? Els primers que vaig trucar, els Trekkies. Els Trekkies, bueno, encantadíssim. D'aquí ja vaig passar... Hòstia, què més? Va, Stargate. Coneixia la gent de València de Stargate. Escolta-vos bé? Pues sí. I no només això, sinó a sobre... Anem a muntar una de les exposicions més grans d'Europa a Stargate, amb peces originals de les pel·lis, amb reproduccions, amb trajes, amb coses d'aquestes, vale. D'aquí ja em vaig enterar d'un col·lega, escolta, saps que hi ha un tio a Salou que té un DeLorean? Hòstia, doncs pues, tira cap allà. Vaig descobrir que havia un noi a un poble del costat de Tarragona que ha fet un cotxe de Batman, de Tim Burton, mm-hmm, vale? Que en comptes de fer els 7 metres del cotxe de Tim Burton, fa 5 i pico. Doncs pues vinga, va, anem cap allà.
Sí, llavors, el col·lega del col·lega,
sí,
no?
Sí,
s'han,
sí,
anat,
clar,
sumant.
Clar,
sí,
és que ens coneixem tots en el món, en aquest món. Després una associació que sempre venien, que són amics de la ciència-ficció de Mallorca. Aquesta gent, a part de tenir un grup molt bèstia de Star Wars, tenen un grup molt bèstia de cazafantasmes. Mm-hmm. Escolta, veniu, sí, hosti, i teniu un cotxe, no? Sí, tenim un Ecto 1, no sé què, no sé què. Pues vinga, va, portau-lo també. I així ha començat tot i la cosa ja ha començat. Que si Masters de l'Universo, que si Star Trek, que si Stargate, que si... Bueno, brutalitats.
O sigui que no hi havia, no hi havia una limitació de temes, no? No, no és fins aquí, bueno,
veure,
tot aquesta sort.
Per exemple, aquest any hem pensat, pues aquest any no tocarem, diu que sé, Juego de Tronos i Harry Potter, vale? No tocarem, pues l'any que ve potser sí que el toquem, vale?
Però bueno, per canviar un tema per l'altre o per ampliar encara més?
Per ampliar o... ja ho veurem. No ho sabem.
Ha fet cara, oients, de... m'agradaria ampliar, però crec que no arribaré viu, no?
No, home, no.
Així tenen temes per als anys vinents.
Sí, 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 ja sí, està no, tot clar, en cartera.
Clar,
no?
És que és això. Clar, és que hi ha tanta cosa. El que passa és que sí que ens volem molt enfocar a la ciència-ficció i la fantasia. Mm-hmm. Vale? Perquè si comencem a tocar coses, jo què sé... és que també ens va venir possibilitats de portar coses d'Indiana Jones. Bueno, és que...
No, Indiana Jones voreix a la fantasia,
sí,
també,
voreix,
eh?
Sí, clar que
nosaltres
sí,
aquí l'hem inclòs que... com a fantàstic, sí, més d'una
sí,
vegada.
Sí, sí,
que...
sí. No, a veure, és que els anys 80 van donar tant de material que podem fer, vamos, si volem, un cap de setmana, cada cap de setmana un event. Perquè...
I amb l'actualitat també s'està fent molt de gènere.
Sí, bueno, a veure, també pensa que també tindrem un apartat, clar, perquè també és un event molt pensat amb les famílies, amb els nens i això, vale? Que els nens d'avui en dia tots se coneixen totes les sèries, vale? Perquè jo, per exemple, vaig flipar molt al Saló del Cine i les sèries, la quantitat de nens que havien fent-se fotos a l'estand d'UV.
Sí.
Vale? Per cert, UV també els tindrem. Vale.
Aviat vindran al Quimèric també, que els estem perseguint fa mesos i finalment sembla que hem quadrat agendes.
Són uns megacracs. I pues, per exemple, sí que tindrem Marvel, tindrem DC també, que vull dir que clar, és que això no podem deixar-lo de costat.
Anem a veure la programació,
sí.
I abans de res, recuperem un arxiu sonor que ens pot donar alguna pista.
¡Qué bien! Se acerca Starraco Wars y tengo que hacer la maleta. Aeropatín para foto en el DeLorean. Hecho. Sable de Kylo Ren para que me lo firme Fernando Cabrera. Hecho. Badlet Klingon. ¿Qué es esta nota? Hola, Sheldon, te he cogido el Badlet. Atentamente, Will. ¡Maldito seas, Whipple!
És Fernando Cabrera, sí. Que és el doblador de Sheldon Cooper, de Kylo Ren, sí. O de Chris Griffin, també els
sí,
que ens agrada,
sí,
no?
Aquest
tipus
Sheldon
de...
Sheldon i Kylo Ren són la mateixa persona.
Sí, sí, sí.
Jo quan sí. Em vaig enterar vaig flipar molt. És que
aquest... El tindreu a l'esdeveniment.
Sí, és un dels plats forts, vale? Nosaltres, per exemple, cada any sempre portàvem actors, vale? Actors de les pel·lis clàssiques i això, per exemple, l'any passat van tenir en Gerald Holm i l'Anthony Forrest, vale? El primer any van tenir en David Santana. Llavors... L'any passat vam tenir en Camilo García, que és la veu de Harrison Ford, ¿vale? I va ser espectacular. Vale, és molt xulo portar actors que potser, bueno, sabem tots que han sortit a les pel·lis clàssiques i tot això, però clar, jo quan vaig veure en Camilo García el recinte patat de gent i que en Camilo García va dir "Chiwi, estamos en casa", i la penya aixecant-se allà, uau! No sé què dic. Uau, tio... Per què portar actors de fora? Amb tots els meus respectes, si teniu uns pedazos d'actors de doblatge aquí, impressionants, vale? Llavors aquest any, en comptes de portar actors de fora dels pel·lis, hem optat per portar actors de doblatge. Un dels plats forts és en Fernando Cabrera, un tio espectacular, a més amb uns registres brutals, perquè, bueno, tu dius això de Kylo i de Sheldon, però és que, per exemple, l'altre dia estava veient una sèrie i em va costar molt saber qui era ell, perquè va cridar el tio una vegada, però si no és que... La sèrie era Baja por Enfermedad, que és del que fa Harry Potter, del pelirrojo. Una sèrie molt xula, ¿vale? I vaig flipar. Però a part d'en Fernando Cabrera, també apostem per una xerrada molt xula.
De l'Alfredo Garrido.
Sí, bueno, t'anava a dir una altra, però l'Alfredo Garrido, l'Alfredo Garrido també, que és el cantant de Mazinger Z, el cantant de la sèrie clàssica dels 70, vale, és un senyor de 80 i pico anys que és brutal, que té una marxa que no dos onces. Bueno, i a part de fer la banda sonora de Mazinger Z, bueno, va ser qui va fer la lletra de Heidi, de Marco, de Vicky el Vikingo també la va
cantar.
Ostres,
s'ha marcat tota la nostra infantesa,
sí,
eh?
Sí, no, és una passada. I aquesta xerrada serà molt xula. Però la que te volia anunciar era la de Regreso al Futuro. Portem en Jordi Pons, que és el... Això no ho teniu,
no,
eh?
No, estic buscant la programació no, i no ho tinc. Que és una incorporació d'última hora?
Sí.
Vale.
En Jordi, portem en Jordi Pons, que és la veu de Marty McFly, que està retirat, però bueno, l'hem pogut aconseguir que vingui.
Des de su casa de vacaciones.
Sí. Ve també el director de doblatge, vale? En... Antonio Lara, vale, que, bueno, a part de dirigir mogollon de pel·lis, és la veu de Billy Crystal, és la veu de, bueno, de molts actors i això, sobretot de pel·lis dels 80, i com a representació de Doc, vale, com el està ja no hi és l'actor que va fer, venen els germans Posada, que és la veu de Johnny Depp i la veu de Deadpool, que són els fills d'en Doc. Vale? Llavors aquesta xerrada també serà molt xula perquè parlaran del doblatge de Regreso al Futuro, de 2, sobretot de la 2 i la 3.
És una manera també d'incorporar aquest eix temàtic que potser d'una altra manera no el podíeu incorporar,
clar,
no?
Clar, perquè, clar, és que sentir, jo què sé, per exemple, en Jordi Pons que faci alguna frase de Marty McFly o bueno, joder, és que escoltar els germans Posadas, escoltar en Johnny Depp, i escoltar, si és que me'n recordo quan em va trucar per primera vegada en Luis Posada, que em va deixar un missatge al WhatsApp.
Tu, m'he llamat Johnny Depp.
No, el primer que li vaig dir a la meva dona...
Ostres, m'impressiona.
Sí, m'acaba de trucar en Johnny Depp i ella, anda, calla. I l'escolto i dic, hola, sí, és veritat, saps? I això a la gent li tira moltíssim.
També m'ha sorprès entre el programa una altra conferència de superació personal amb el David Mingall. Com es lliga això amb el gènere fantàstic?
Pues mira, és un megacrack, ¿vale? és un noi que té mogollon d'estudis universitaris de filosofia i també és, està molt ficat en el món de la filosofia oriental i tot això, i ha estudiat molt, pues, tot el que George Lucas va voler retransmetre amb la filosofia dels jedis, dels bons contra els dolents i tota la història, portar-ho més enllà. Llavors ell, pues, bueno, ens explica una mica el que ha volgut George Lucas fer amb aquesta trilogia, perquè amb aquesta saga la gent es pensa que Star Wars són naus i para de comptar, però és que si comences a mirar i analitzar hi ha una història darrere brutal, vale? Llavors, bueno, si te quedes a mirar, pues, com comença tota la història, com acaba... Clar, pues, hi ha una filosofia molt bèstia darrere. Llavors en David Mingall ens ho explica i ho porta a nivells de superació personal que tu pots arribar a portar a la teva vida.
Però una pregunta, ell ja tenia aquesta conferència? Vull dir, ell és un amant de Star Wars o l'heu demanat?
Sí. No, pensa que quasi tothom que portem són fricazos com nosaltres. No, és en sèrio. Sí, no, és... A més, quasi tots, són molta gent, ens venen a nosaltres i ens diuen, escolta, m'interessaria fer això, m'interessaria fer l'altre, i jo, per exemple, amb en David Mingall, me'n recordo la primera vegada que vam parlar, t'ho pot dir la meva dona, vam estar 3 hores parlant de sí, perquè Star Wars, sí, perquè Luke, el que representa, no sé què, que clar, qualsevol que ens escoltés diria, i esto de què estan hablando, no? Però no, va ser molt interessant, va ser molt interessant, sí. No és gent que digui, bueno, jo estudio filosofia i voy a coger com a final de carrera Star Wars. No, són penya que han viscut Star Wars de sempre, com nosaltres.
Encara que si algú que estudia filosofia agafa Star Wars com a final de grau, crec que hi ha una mica friki que havia de ser de base, no?
Sí, clar, això sí. Sí. Però bueno, ell abans d'estudiar filosofia ja Star Wars ja ho portava a la sang.
També hem vist novetats en el programa, com per exemple una trobada de col·leccionisme de Star Wars.
Sí.
És molt habitual el col·leccionisme en la saga?
Uf, és que pensa... Mira, per començar pensa... Bueno, tothom ho sap, no?
Hi ha moltíssimes coses.
Sí, però tothom sap que els calés que va fer en George Lucas ho va fer amb el merchandising.
Sí.
És a dir, ell va dir, jo no vull res de les pel·lícules, vale? Vull el merchandising. Jo crec que part important de que Star Wars sigui el que sigui és gràcies al merchandising, a lo que va significar les joguines. I pensa que bueno, tothom hem vist aquest vídeo de Facebook d'aquella de la casa d'empenyos, que va un noi amb un Boba Fett original i li donen li valoren $150,000. I estem parlant d'un nino dins d'una... d'això, no sé, saps? Hi ha un pensa que aquesta convenció dins de la nostra convenció va començar perquè es va posar en contacte un noi que col·lecciona memorabilia de Star Wars, dels 70 i dels 80, i ens van dir, escolta, m'interessaria fer això. I llavors ell ens va oferir, escolta, fa temps que volem fer una trobada de col·leccionistes, no sé què, vale, doncs fem una trobada, jo us deixo una sala, vosaltres feu, però és que la cosa s'està disparant mogollon i ara s'estan parlant de que venen col·leccionistes d'Anglaterra, de Portugal, hi haurà peces que poder són úniques al món, De fet, ens han demanat si podem portar algú de seguretat i tot per estar amb ells.
Venen com a, per mostrar-ho, eh? O venen per fer truques, bueno, i negocis?
Més per mostrar, és a dir, clar, una peça de X calés no és per vendre ja...
Regalar, nena. Pensa,
com no, els cromos.
No. Sí, pensa que el que porta jo no el venc ni abans ven als seus fills que no a la peça de col·leccionisme.
I trobar algú que realment ho pugui valorar, clar, també és difícil. Clar.
No, però si jo... hi ha algú que ho pugui valorar estarà en aquesta convenció.
Clar, és això, clar, és que jo, per exemple, que sóc col·leccionista, a mi, per exemple, la meva associació tenen la maldita gràcia de sempre que obren alguna joguina m'envien fotos i mira, lo estoy abriendo.
Tu no!
I jo, bueno, pues haced lo que queráis, ¿sabes? Però jo no els obro, saps? O, i si el vull tenir obert, pues me compro un sense obrir i un altre obert i ja està.
Això sol ser habitual, també?
Sí.
Més coses que hem vist, una exposició de Stargate a càrrec de Stargate Legend. Sí. Per què us heu interessat?
Bueno, vam coincidir en un parell d'events al Saló del Manga i al Saló del Còmic, i bueno, vam també tenir molt bon rotllet i tal, i bueno, vam començar a parlar i són una gent que, bueno, ho viuen molt, vale? Jo veritablement tinc que admetre que jo pensava que Stargate era una sèrie més, vale? I ara que estic ficat...
Vigila que et pagaran, eh?
No, jo sempre els hi dic, home, està bé portar una sèrie de segona, llavors és quan me pica, no? Però bueno, jo els hi vaig dir, escolta, per què no veniu això? I llavors ells s'ho han agafat molt, amb moltes ganes, vale? I veritablement porten peces espectaculars, porten, per exemple, hi ha una peça que surt, hi ha una nau, vale? Que té una història darrere brutal, que la porten i surten a la sèrie. És una nau que surt per allà, que bueno, té una història molt bèstia, que és, bueno, hostia, tenemos que llenar ese vacío. ¿Qué hacemos? Una nave, vale. Pero no tenemos ninguna nave. ¿Qué hacemos? Va, vete al chino de aquí al lado, compra todas las cosas y tú lloras. ¿Es en serio? Es que veus la nau superguapa des de fora, comences a mirar i veus un carrete de no sé què. Veus una nau de Batman que li tapen allà el descens. Pues aquella nau ha sortit i és superxula. Saps? És una passada. I aquesta gent, pues, té des d'autògrafs, té trajes originals, té armes originals, molt bèstia.
Home, és una de les col·leccions més grans d'Europa,
sí,
no?
Sí.
Només per això és un gran reclam.
Sí, se'ls hi ha anat la olla moltíssim i han dit, vamos a tirar la casa per la ventana. El bo que tenim nosaltres, que és el que et deia, som un event de friquis per friquis, vale? Llavors, tothom que ve està apostant molt. Vale. Per què? Perquè, bueno, tots els que han vingut sempre s'han trobat molt bé, s'han trobat molt a gust, perquè clar, nosaltres venim de fer aquest tipus d'events, sabem el que es té que arreglar, el que no es té que arreglar, sempre tenim cagades, perdona per la d'això, però bueno, almenys intentem que la gent estigui a gust.
També teniu altres exposicions, potser menys friquis, no ho sé, perquè no l'he vist, però una d'il·lustracions, no? Que hi podrem veure aquest any?
Il·lustracions? Sí que són friquis, per què no? No, són il·lustracions...
Que no és una temàtica molt concreta, no?
No, tot són il·lustracions i fotografia de, pues, personatges Marvel, cosplays de Rocketeer, o tenim un company que porta, pues... ajunta personatges de ciència-ficció amb, jo que sé, amb la Sagrada Família o amb...
El Carles Acedo, no?
Sí, en Carles Acedo, sí. Que és,
el coneixem, sí, amic del programa.
És un gran compi nostre i per exemple, està ell, o per exemple hi ha la Laura Sinde, ¿vale? Que la Laura Sinde, pues, està molt ficada en tot el que és personatges femenins, pues, que se te pot pintar des de la Rey a la Sabrina o coses d'aquestes. Després portem a la Raquel González, que la Raquel González fa tot de personatges, sobretot Marvel i tot això. Després portem un mega crack, que és en Juapi, un dibuixant de Madrid, que pinta tot amb cafè. Però és que fot unes coses... Sí, sí, amb cafè. És espectacular. És brutalíssim.
I no li trobo el pols.
Sí. És brutal. I les expos seran molt xules. Molt xules.
Se'ns està acabant el temps, però volia, per acabar, no? També teniu cosplay i també teniu videojocs.
Sí. Tenim una zona retro vintage i després un concurs de cosplay molt interessant. El que sí que és superràpid, que només dir-vos que tot això, a part de ser friki i això, és un event benèfic.
Vale? Això no ho sabíem.
Tot el que fem, a part dels ingressos, després de cobrir tots els ingressos, és per ajudar associacions. Aquest any ajudem a 7 associacions, també muntaran estant, per, bueno, associació de nens amb càncer, refugiats, etc.
Temes variats també, no?
Sí.
Bé, bé, hauríem d'haver començat per aquí, és que bueno, no ho sabíem, eh?
No passa res. Així la gent va més amb més ganes a les xarxes.
I també, Ivan, ho explicarem a les xarxes socials, però perquè ho diguis en antena, que sortejarem dues entrades gràcies a vosaltres, a l'organització.
No, dos. Masses. No. Sortejarem
quatre entrades individuals.
Sí.
Després ja estigueu atents a les xarxes socials, al Facebook del Quimèric, a l'Instagram del Quimèric, que us explicarem quines són les normes. Miro l'Iker,
ja
perquè és la persona que més en sap de xarxes socials, com a millennial que és.
Per tant... Ai. Tu saps com van les màquines.
Escolta, nen, tu què saps això dels concursos de l'Instagram, eh?
Menciona tres amigos.
Doncs això...
Si és molt crac, el fitxem, per l'any.
Està molt on fire, vull dir que pues... crec que està disponible, eh?
Pues ja parlarem.
Home, si em pagueu...
Ja parlarem. No, però tu ets becari, no? M'han dit.
No. És el que té presentar-se com a becari, que clar, llavors ja el llistó va baixant.
És broma, és broma.
Realment el presentem com a productor, al principi del programa.
Sí. Ja s'han dit, ja s'ha guanyat amb els primers 2 mesos de feina aquí, ja està, incansables, no? A guanyar.
Jo crec que amb el primer mes ja...
Sí, amb el primer mes ja vas fer més que... Pues, igual.
Ja t'hem igualat el sol. Ja t'hem igualat el sol, que no és el mateix que nosaltres.
Sí, és veritat.
Doncs gràcies, Ivan, tant per venir, per explicar-nos el certamen i també per aquestes 4 entrades que sortejarem, que segur que hi ha molts dels nostres oients que tenen ganes de venir.
Sí.
I mira, el que no us dic aquí entrada, ja sap que els seus diners van per una causa benèfica.
A més, les entrades,
o sigui,
estan molt bé de preu.
És veritat, eren 6 euros?
No, 8 euros als 8 adults, euros. 5 euros als nens. Els nens fins a 8 anys no paguen. I després hi ha els bonus de 14 i 10, de 2 dies.
Doncs moltes gràcies, Ivan Carrasco, per passar pel Quimèric.
Vale, que moltes gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Concerts insòlits.
I després de parlar de convencions i de friquisme, és moment de parlar de música, de bandes sonores i de concerts insòlits amb el Marc Mosquera. Benvingut, Marc.
Hola, què tal? Gràcies.
Aquests dies has estat a un concert d'Odissea a l'espai de 2001 de la pel·lícula de Kubrick. S'ha fet els dies 10, 11 i 12 de gener a l'Auditori de Barcelona, de la mà d'OBC, i... Bé, tu ja has estat, ets un assiduo d'aquests concerts i tenim ganes de sentir la teva crònica.
Bé, la pel·lícula ja és tot un aconteixement, perquè són 2 hores 40 de pel·lícula que rarament s'entén.
L'havies vist abans o no?
Sí. Sí, era la 4ª vegada que la veia.
I segueix sense entendre, no?
Sí, bueno, entenc el mateix que sempre, que és poc.
Però gaudeixes de la música.
Això sí.
I dels paisatges.
També.
Sí que és una d'aquelles pel·lícules que si no haguessin posat la pel·lícula i només t'haguessin posat la banda sonora, també hi hauries anat.
Sí, el que passa és que és una de les projeccions de pel·lícules que és molt semblant a un concert, de fet, perquè quan sona la música no se sent res més que la música.
O sigui, no hi ha
diàlegs, no hi ha res. En canvi, quan hi ha diàlegs, no hi ha música de cap mena. Llavors, és veure la pel·lícula i llavors veus el director d'orquestra assegut a la cadira, els músics allà esperen, i al cap de 20 minuts veus que comencen a tocar alguna cosa. Dius, home, ja, per fin. Però llavors és silenci absolut de la pel·lícula, el qual és quasi bé com un concert.
Clar,
simfònic més... normal, l'únic amb moltes pauses.
És la particularitat de la pel·lícula, no, també?
Exacte.
Clar, amb l'idea que l'espai no se sent res, com diu un Mr. Alien, doncs, Kubrick va fer això.
Per
no deixar-ho tot en blanc.
Exacte, i fa servir música simfònica, clàssica, realment conegudíssima.
Exacte.
Pel públic general, com Hacia Habló Zaratustra, que era el que sentíem al començament, o el Danubi Blau.
De la trinca, no.
Mira, que justament que tothom que ha vist la pel·lícula ja se sent, almenys a mi em passa, sent el Danubi Blau i ja veus el planeta Terra donant voltes. O sigui, que és ja quan sona i és com una imatge ja molt mítica.
Exacte. Mm-hmm. Perquè més, clar, la banda sonora... No és una banda sonora pròpiament dit, perquè no està feta per la pel·lícula.
Exacte. És, realment, el Kubrick va posar aquelles peces com a temp tracks, que se'n diu, que és quan tu tens la pel·lícula i el compositor assignat no t'ha fet la banda sonora, per fer-te una idea, tu selecciones unes cançons i les poses en el muntatge. I llavors, tenien un compositor, de fet, que era Alex North, que ja havia treballat amb el Kubrick a Spartaco, perquè fes una música, i de fet la va fer. Vull dir, està gravada, i si busqueu Spotify es pot sentir.
La feina està feta, no?
La feina està feta i gravada i tot. I el que passa és que s'assemblava tant, per ordre de Kubrick, a realment a Siablo Zaratustra i el Danubi Blau i a tot el que ja sonava, que al final Kubrick va dir, vas, em quedo amb el que havia triat d'entrada, amb l'afegir que no li va dir al compositor.
Ostres!
Llavors, sí, això va ser molt guai.
Però perquè, va cobrar, igualment.
Això ja no ho sé.
Em sembla que sí.
Però és molt guai, no?, com a compositor, arribar a la premiere de la pel·lícula i sí, veure que no sona la teva música.
Què tal, la música?
I dius, hòstia, què ha passat aquí, saps? Vull dir, sí.
Hòstia, Wagner se m'ha... No, Strauss m'ha adelantat.
Sí, perquè a més surten dos Strauss a la pel·lícula. El Danubi Blau és el Johann Strauss fill i el Zaratustra és el Richard Strauss. Que, de fet, el Siablo Zaratustra és una... com un guinyo al que vol dir la pel·lícula realment, perquè Siablo Zaratustra és una suite sinfònica de l'obra de Nietzsche, i la pel·lícula ja és això, és una miqueta, és una mena de faula mística sobre el superhome. No em feu explicar massa més, perquè, perquè tampoc
encara no
sabria
entès,
explicar
no?
molt més.
Home, però... jo em quedo amb la versió del Simpson. De...
També, sí. Home, sí que puc dir el superhome és com l'home que es desentén, diguem, de les idees com més celestials i es queda més amb lo terrenal. O sigui, era una mena de filosofia de no, traguem-nos aquesta mentalitat d'esclaus d'un déu i siguem nosaltres mateixos. Llavors, tota la pel·lícula mostra com que en l'espai hi ha el buit o com a molt hi ha éssers superiors a nosaltres perquè no són déus. És una miqueta el rerefons.
Per demostrar
de tota
que no hi ha res més, no?
Sí, és una mica això. De fet, la pel·lícula comença en negre durant 2 minuts sonant una peça de George Ligeti que és super rara, amb moltes dissonàncies, i no es veu res anar a la pantalla.
És un primer plano del monòlit.
Ah, exacte. Que ja, jo crec que ja vol intuir com que hi ha el terror del buit. O sigui, que ja, o sigui, l'any 68 entres en un cine i et trobes 2 minuts de música sense imatges, et devies quedar una mica flipant.
Home, el que et passaria ara seria que no va!
Exacte. Sí,
I llavors en l'auditori va ser exactament igual. Comença
quita't
la pel·lícula,
la
fons negre i l'orquestra tocant, i clar, dius... Clar, és que la pel·li no, comença, però no es veu res.
I després de sent la veu del Kubrick dient, oi, la tapa.
Però sí, és realment una... És tota una experiència, i veure-la amb orquestra en directe canvia bastant, eh? Canvia bastant.
En quin sentit?
Perquè la música la tens com molt recordada, com molt famosa, però, clar, veure-la...
T'arriba diferent, no?
Arriba diferent quan te l'estan tocant en directe. Encara que tu puguis anar a un concert on toquin a Siablo Zaratustra, el Danubi Blau, o el Kyrie de Jos Ligeti, o una peça de Cacciatore, que no recordo el nom, que també sona, dius, vale, sí, recordo 2001, però estar veient 2001 i veure a baix de la pantalla 80 músics i, a més, un coro d'unes 60 persones tocant, aquella música en directe posa la pell de gallina.
O sigui, amb cor inclòs, eh?
Sí. Sí, perquè la música del monòlit, que és monòlit, no monòlit, ho he après avui.
En català correcte és monòlit, sí.
Jo ho he après avui i he pensat, digues monòlit. Bueno,
jo sempre he dit mongolito.
També. Doncs és una música coral que no... Que...
Ho sento. És que des de la setmana passada que estem censurant a l'Alfons.
Ah, perquè...
Des que hem tornat de Nadal,
és com dir el pitjor acudit del dia, no?
No. Quan diu alguna cosa sí que políticament portarem... incorrecta, doncs...
Al final sí que utilitzarem aquesta dinàmica.
No, estic a punt
Perfecte.
De portar el tabú de casa dels meus pares, però l'he de buscar.
Però puc portar allò mateix, jo sí quan la cago, bueno, quan dic alguna exageració.
Vols dir?
Sí, normalment quan obro la boca.
Mare meva.
Val, seguia... Estan parlant de música...
Sí, exacte.
De cors de no sé quantes persones...
Sí, el cor de quan surt el monòlit, que simbolitza, diguem, els punts clau d'evolució humana a dintre de la pel·lícula, perquè la pel·lícula comença amb una escena amb micos, que es barallen, però no, ja està, i llavors quan uns micos troben el monòlit, aprenen, d'alguna manera, a poden agafar coses com armes i llavors poden matar els altres i quedar-se al territori. I això simbolitza que s'estan humanitzant. Que dius, que,
oh,
que bé,
podem matar de diferents formes. Sí!
Exacte, i això és humanitzar-se.
És
tornar-se un ésser humà, que som així de cafres.
Llavors, buscar noves armes per destruir-nos.
Llavors està molt bé, perquè la música que va triar Kubrick és coral, però usa polifonia, dissonàncies, és a dir, no hi ha un tempo, no hi ha un ritme, sinó que intenta dir amb la música que el monòlit és algo intemporal. perquè tot el coro és tota l'estona com cors, melodies, acords sobre, sobre ells mateixos i sembla que la música no avanci.
Arribaria a ser desagradable o no?
Té un punt desagradable, però realment sona molt bé. Pels que som, potser, malhomes, que ens encanten les coses rares. És com, oh, que maco, però sí, està fet perquè
és com aquelles
sigui
coses
una mica
molesta. Que no pots parar de mirar.
Exacte, sí. Sí, sí, sí. Vull dir, és un coro...
Aquest, eh?
Sí, algú així, això és. Sí, ja comença que dius, què és això? Ja veus que sembla algo que no és d'aquest món, que no pertany al teu temps, tampoc, és algo molt estrany. I és una obra que es va fer 3 anys abans de la pel·lícula, o sigui, no és música clàssica molt antiga, realment, és d'un compositor
contemporani. Però clar, tampoc està feta per la pel·lícula.
Exacte.
Que potser això és el més curiós, no?
Ahí està. Clar, el Kubrick la va agafar com a idees i al final la música acaba tenint més un caràcter místic o filosòfic, fins i tot, que no narratiu, com tindria una banda sonora normal. Llavors està molt bé perquè precisament fa servir, quan no hi ha diàlegs és quan sona, i quan la música para, que la pel·lícula deixa de ser mística, és quan l'home parla, llavors torna a ser terrenal. Llavors té tota una simbologia...
Quan l'home parla que la curiosa. Caga, no?
Algo així.
Es carrega la màgia de l'univers i ja molt malament, no?
Sí. I això durant 2:40, que dura la pel·liculeta de Marra. Vull dir que és complicat. Vull dir, és complicat de veure, però realment veure-la en un concert millora molt.
Fas la tarda.
Sí, 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 totalment.
O la nit, no? Sí. Que no sé quins horaris es fan aquests concerts.
Això va ser... Jo vaig anar el dissabte, era a les 7 de la tarda.
Fins a
quasi les 10.
Un entremig, doncs. Mm.
Sí,
això
sí,
suposo que també per una orquestra simfònica també deu ser molt agraït, perquè... Potser són obres que toquen en altres concerts, són obres clàssiques,
sí.
Però vinculades a una pel·lícula, amb un públic diferent, no? Amb un sentit diferent.
Sí, perquè
diferent,
és un públic realment cinèfil. De fet, hi ha una anècdota molt, molt curiosa que em vaig trobar, i és que hi ha molta gent que va a veure aquests concerts si la pel·lícula li agrada. Vale? Quan jo vaig anar a veure Titanic en concert em van dir Titanic, però si és un rotllo, dic, bueno, però jo vaig a sentir
la música.
La música
és maca, no?
En canvi, aquí jo vaig sentir gent dir, bueno, és que la música és tan maca, aviam si em reconcilio amb Kubrick. O sigui, va ser com... El públic anava a sentir la música i aviam si suportava la pel·lícula. O sigui, era algo realment curiós de veure i sentir. Vull dir, sí, sí. I jo crec que va ser una experiència totalment satisfactòria.
I creus que es van reconciliar amb Kubrick?
Jo almenys sí. No sé si tothom, però jo vaig sortir molt, molt content.
És que com estic reconciliada pel tema del Resplendor, 2001 no he sigut capaç de veure-la, però el Resplendor em serà una obra mestra i jo no m'he barallat mai en públic.
Jo ja reconeixo que 2001 l'he vist sencera, però mai seguida.
Ah,
fascicles, vale.
Sí, perquè clar, t'adorms, fas la mitjana, recuperes...
Com una sèrie.
És una pel·li complicada, té un ritme molt...
Sí, i
molt,
si vols
aquí les hores,
sobretot després de dinar, no te l'has de posar.
No, això és veritat. Sobretot perquè has de pensar molt, a més, vull dir, no, perquè no s'entén massa la pel·lícula.
Doncs moltes gràcies, Marc, per fer-nos aquesta crònica d'aquest concert.
A vosaltres.
I t'esperem amb més cròniques de concerts insòlids.
Molt bé,
que
gràcies.
Vagi bé.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
El 2017, Albert Franquesa convertia Barcelona en un parc temàtic ple de turistes, amb personatges tocats per la crisi i per la falta d'expectatives, i amb una necessitat de manifestar-se als carrers per canviar les coses. Ara, Franquesa rescata la idea del turisme com a invasió a turistes del Dharma, publicat a l'editorial Armanauta. El descobrim en aquest reportatge en veu de David Bisbal, que ha estat possible gràcies al Festival Creep Show.
Relats de ficció que parteixen de viatges reals a Àsia, Amèrica o Àfrica. Aquesta és la definició de turistes del Dharma, si s'obvia l'element fantàstic. Però, després de Barcelona Minority Wall, la distòpia plana sobre les històries d'Albert Franquesa per tornar a llançar un crit d'alerta.
Parla del crit del model de turisme, no? Turisme de masses, del viatger, quina és la figura... que es podria reivindicar, no? Quina diferència existeix entre el viatger que va als llocs, que es mou a partir d'una estructura creada, transports públics, com la del turista, no? Que hi ha darrere del turisme de masses, doncs, aquests projectes d'indústria turística que són, gentrifiquen tots els espais, no? que ataquen, no? Els països perduts, les illes, no?
A part d'aquesta crisi de model, Turistes del Dharma també ens parla dels efectes del turisme, per exemple, els que té en el medi ambient.
També hi ha la mirada d'un món en crisi ecològica, no? Estem, ja tothom, no? Sabem, no? Que estem en un període històric, no? Molt, molt determinat, no? per l'esgotament de recursos naturals, no? Per el canvi climàtic, no? Per tots els problemes mediambientals de fons, no? Jo crec que és un llibre que parla, no es parla des d'una posició ecològica militant, però és inextriable, no? Tota la història que gira al voltant dels viatges, del turisme, doncs, parla d'això també, d'aquestes crisis, no?
La tercera línia de fons dels relats d'Albert Franquesa és la crisi humanitària, cultural i identitària.
Una és un món en crisi, no? Són viatgers que estan viatjant en un món en una crisi humanitària de fons, no? En aquest sentit, és un llibre molt de fronteres. Què és la frontera, no? Què és la frontera que habitem nosaltres geopolíticament? Què són les fronteres culturals, les fronteres identitàries? Quina és la pròpia construcció que, de nosaltres, que fa frontera respecte a l'altre, no? Hi ha una reflexió sobre què és el jo i quina és l'alteritat, no? I aquests espais de transformació i de metamorfosis, no? A la que giren els personatges en aquests relats.
Uns personatges que són molt diversos.
No és ben bé el típic turista de masses, no? És un personatge que està més en trànsit, tant des de la seva identitat, en moviment, en trànsit, com en trànsit, diguem que podríem parlar d'un desclassament, no? en tots els personatges, no? Que hi ha, no? Hi ha molts motxilers, hi ha expatriats, hi ha la figura del cooperant, hi ha la figura de l'home de negocis, hi ha també unes figures de dones viatgeres que d'alguna manera viatgen i fugen al mateix temps d'una dimensió concreta en un país concret.
I si els viatges, per la majoria, simbolitzen la tranquil·litat o les vacances, a Turistes del Dharma acaben sent la porta a un escenari postapocalíptic.
Jo tinc una mirada una mica distòpica sobre el món, no? Des del projecte literari en el que treballo, no? I sí, la veritat és que tinc la sensació de que tot allò que podem arribar a pensar o imaginar està succeint o succeirà, no? O sigui, és brutal avui en dia com la realitat competeix d'una manera descarada amb la literatura i l'art i com avui lo impensable s'ha fet realitat, no? O sigui, vivim un escenari post-apocalíptic, diríem, no? En el que mirem, intentem resistir, vivim cada dia les vides que podem viure, no? Però hi ha un passatge de fons molt, molt preocupant.
Des del Mont Anell fins a Trantor, passant per Barrallar i per Arrakis, viatge amb Quimèric.
Sèries orientals per a gent occidental.
Doncs és moment de parlar d'animació, de sèries d'animació, i tenim el nostre expert aquí als estudis, que feia bastants mesos que no el podíem escoltar, però l'hem recuperat. Genís Vega, benvingut al Quimèric de nou.
Molt bona nit.
Has estat veient moltes sèries d'animació aquests dies?
Sí, però no exactament d'anime. He estat més a l'animació americana.
Sí, curiosament vas començar aquesta secció parlant d'anime japonès, i ara sembla que has passat a l'altre bàndol.
Sí, he passat una mica a l'altre bàndol. No sé, l'animació adulta crida com més l'atenció. Però avui parlarem de tres animes.
Tres animes?
Sí.
Doncs vinga, comencem. Què et sembla si comencem per Akame ga Kill? Ga Kill, ho he dit bé?
Sí, vale. Ho he dit perfecte.
És que jo quan veig aquests noms m'atabalo una mica.
Bueno, almenys no són noms... No sé què, no sé quantos...
A mi em sona igual.
Sí, perquè...
Akame ga Kill. A veure, de què va aquesta sèrie?
Doncs de mort.
De mort?
Sí.
Això està bé.
No faig spoilers, però tots moren.
Ostres, doncs em sona amb un gran spoiler, això. No sé sí, que sigui
bueno,
el minut 2.
Tothom ja sap com acaba, perquè ja s'ha pogut veure inclús a Netflix. Mm-hmm. Té una sola temporada de 24 episodis i, bueno, no t'encarinyes amb els personatges perquè a poc a poc...
Dedueixo que és una temporada autoconclusiva.
Sí. Acaba aquí.
Quin és l'argument?
Doncs és com que els personatges principals, com que els busca l'exèrcit d'aquell temps, i perquè van matar no sé qui, i bueno, pues es descobreix que en veritat són bons i que volen lluitar contra la corrupció del govern.
D'aquell temps a què et refereixes? A quin temps està ambientada?
Doncs està ambientat amb l'època feudal, però amb tocs màgics, com sempre l'anime té.
Època feudal japonesa?
Bueno, japonesa mesclant l'època feudal, com diríem, d'aquí d'Espanya.
I es basa en algun còmic?
Bueno, té un manga, que ara no recordo els tomos que té, però està editat aquí a Espanya per Norma Comics. I bueno, també està molt ben fet.
I de la sèrie, què és el que destacaries més? Per què l'hem de veure?
Doncs la direcció de fotografia, que diríem, està molt ben aconseguida. Perquè tots sabem que l'anime més o menys té 10 FPS per segon. I bueno, té una qualitat bastant alta l'animació.
Bastant correcta, no, diguéssim? Sí. Però clar, tu la mires també perquè t'atrau la història.
Sí, la història, vulguis o no, t'enganxa. T'enganxa com hi ha molts animes que veus al primer episodi i dius... Uala.
Però clar, m'acabes de comentar que no ens podem encarinyar dels personatges. No. Això ho complica tot bastant,
ho
no?
Ho complica, però després dius, ostres, no sé què. És com que una doble moral.
Estic per fer-te la pregunta aquella típica d'institut de justifica la teva resposta.
No la podria justificar, és que el vaig veure fa molt, però m'ha marcat molt aquest anime. Vulguis o no, té una història que va desenvolupant-se, veus com un dels personatges va evolucionant, però bueno, després al final ja...
Al final es mor i ja està, i s'acaba la sèrie.
No sabríem si es mor o no, perquè bueno, els animes tenen la regla de que el protagonista no pot morir.
Clar, aquest sí que em puc encarinyar, llavors.
No. És un anime d'aquests que trenca molt les normes de com és l'anime normalment. Però jo el recomano molt.
Tot i estar a Netflix, no és una producció de Netflix, no?
No. Porta molt temps i Netflix va dir, pues ara l'agafo. Com ha fet amb molts altres.
Quin públic creus que va dirigit? És una sèrie per joves, una sèrie per tots els públics?
La recomano més per joves, perquè és una mica gore. Una mica gore, mesclant la tragèdia.
Ah, això m'agrada, aquesta combinació de violència i drama està bé.
La violència sempre és bona.
Sempre és bona. Tot si és gratuïta, doncs endavant.
Sí.
A les sèries, oients.
Exacte.
A les sèries.
No sigueu school shooters.
Ara m'he quedat amb... Això és una paraula millennial, no? Suposo?
Sí.
Val. Doncs aquesta primera recomanació, Akame ga Kill, i també portes avui Desert Punk.
Sí, Desert Punk, que és un anime molt poc conegut, molt poc. Jo el vaig descobrir, estava trastejant per allà a Megadede i vaig descobrir-lo. I, bueno, em va sorprendre bastant. Està en espanyol, el pots veure al YouTube. No em preguntis per què, jo el vaig trobar i està al YouTube.
Això passa a vegades, no? Algun friki el penja i no, sí. Pel que sigui per drets no s'acaba de detectar i no ho despengen. Està bé, també.
I també és una única temporada i té 24 episodis. Això és com... Aquest anime té una mescla d'acció amb comèdia.
I quin és l'argument? Què ens explica?
Doncs d'un bandoler que està a l'any 3000 perquè ha hagut la Tercera Guerra Mundial i tota la Terra és desert.
És un món post-apocalíptic.
Exacte. I saps, guanya la vida fent de cazarrecompenses. I va coneixent personatges, va passant coses... I
sí que són les seves aventures, diguéssim.
Exacte. Té un toque de... que li agradaria a l'Alfons, que és com una mica hentai, que al personatge principal li agrada molt els pits, sobretot d'una cazarrecompenses famosa.
Això, aquest moment hentai, eh?
Sí.
S'ho ha perdut avui. No ha volgut venir, doncs...
No ha volgut venir, s'ha perdut una recomanació.
Segur que quan escolti el Quimèric dirà, doncs mira, me l'apunto.
Pues espero que sí, perquè segur que li agrada.
Has comentat que és una sola temporada, com l'anterior és autoconclusiu o està destinat a continuar?
Doncs no, s'ha acabat, és bastant antiquet, és de quan existia el K3.
Uf, sí. És de quan jo era jove, eh?
Sí, de quan jo era un manuco.
Val, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquesta Desert Punk.
Bueno, que és un anime que poca gent coneix, que animo a que la vegin i que el vegin sobretot per la història, perquè t'atrapa una mica i la comèdia fa la seva feina.
la comèdia fa que sigui més lleugeret el, tot el tema, no? Perquè
sí,
suposo
sí, sí.
que el context post-apocalíptic, si no, no
clar,
costa una mica
part,
de passar, no?
També tot és de cert, o sigui, és una mica avorrit, però no t'acaba avorrint. Els paisatges acaben variant i, bueno, algo que la gent va descobrint a poc a poc.
I que no podem dir.
Exacte.
A l'anterior podíem dir que estan tots morts,
sí,
aquí no
perquè,
podem dir absolutament res.
Perquè aquest no el coneix molta gent, a Kamega Kill, jo he parlat amb molta gent i tothom, ah, ja sé quin és, ja sé quin és. Si vas al saló del manga, si li demanen al fons que ho pregunti, diran, ah, jo el conec, jo el conec.
És una pena que arribem tard, si no ja li podria haver preguntat.
Sí, sí.
Però bé, per l'any que ve.
Bueno, per l'any que ve portarem una llista i direm a veure qui ens coneixen.
Exacte, una
no.
enquesta, no?, de peu de carrer.
Sí, sí.
Estil CIS, Centre d'Investigacions Sociològiques. Qui Exacte. Coneixeu? Quines sèries coneixeu d'aquestes?
Fiquem un cartell i amb pegatines, que vagin omplint.
També, és una bona idea.
Una bona idea.
I avui també ens volies acostar a una actualització, no?, perquè torna Boku no Hero.
Exacte, la quarta temporada de Boku no Hero, que va quedar amb una tercera temporada que donaven ganes de més.
On bueno. va quedar? A veure, per la gent que no se'n recordi de quin punt estava la història.
Doncs el Deku, que és el protagonista, és el successor del All Might. Coneix els tres grandes de l'escola on està d'herois.
Mm-hmm.
I allí ja comença la trama de més acció. Vam tenir unes temporades de molta acció.
Què n'esperes tu de la quarta?
Doncs molta violència.
Això és bo, ja, tenir clar les
sí,
idees
sí.
clares, segur que les trobaràs, eh?
Molta violència i una evolució del personatge. A la tercera temporada va evolucionar molt, sobretot utilitzant molt més que les seves mans a les baralles. I, bueno, ara, tal com ha començat la temporada, té pinta de que començarà fort.
O sigui, hem d'estar tots pendents per poder veure aquesta quarta temporada.
Sí, bueno, de fet ja va per l'episodi 4. L'episodi 4 i...
I quan els oients escoltin aquesta secció ja aniran per l'episodi,
sí, sí.
no? Ja en portaran uns quants. No passa res, Genís.
Bueno, ja sap. I, bueno, van anar fent els episodis i va evolucionant bastant el personatge i qui el segueixi veurà com... ha aconseguit com fer pràctiques, diguem-ne, perquè s'entengui, a un lloc on està un heroi bastant, bastant important a la trama i que l'ajudarà molt.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs ens apuntem aquestes tres recomanacions, a Kamega Kill, Desert Punk i aquesta quarta temporada de Boku no Hero, i el següent, ja t'emplacem a la següent secció que facis, que ja ens has apuntat que deixaràs una mica l'anime de banda.
Sí, sí, el deixaré una mica de banda, però amb alguns tocs.
Molt bé, doncs t'esperem a la pròxima. Gràcies, Genís, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell un dia més.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Els experts.
Hola, soy José Antonio Serrano de Sabadell Comics y vamos a recomendar tres títulos que se han publicado en las últimas semanas que son muy interesantes. El primero sería Imbatible, de Pascal Jocelyn, publicado por Editorial Base en España. Es una serie infantil juvenil de la revista Spirou, pero que se puede disfrutar muy bien por todas las edades, es muy original. La premisa es que el protagonista es un superhéroe, pero su poder es que él es consciente de que está dentro de un cómic. Entonces puede acceder a las diferentes páginas, a las diferentes viñetas dentro de la misma página en la que se encuentra. Entonces lo usa para enviarse mensajes de su yo futuro al pasado o coger elementos o coger cosas de otras viñetas y usarlas para resolver alguna situación, y es súper original. Como son historias cortitas, no se hace, en cada historieta plantea una situación diferente y la usa para una forma diferente, y es muy 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 variado, y además durante el es un álbum franco-belga tradicional tipo Tintín o de toda la vida, los pitufos, y a lo largo del álbum se va encontrando con otros personajes que también tienen poderes similares a él. O sea, son conscientes que están dentro de un cómic y lo usan, tienen poderes con diferentes variantes, que no lo comentaré porque una parte de la gracia es descubrirlo por uno mismo. Pero digamos que hay uno que, por ejemplo, es consciente de sus diálogos son textos y bocadillos que están en la viñeta y es capaz de usarlos físicamente dentro de la viñeta para, por ejemplo, golpear a otro personaje. Y hay dos más. Y literalmente los personajes a veces rompen las viñetas, incluso literalmente. Si abrís el cómic y lo ojeáis, descubriréis pronto que hay una página muy particular. El siguiente título, también en principio, también sería juvenil, para todo, pero es también es una lectura muy, muy ligera, muy divertida. Es El temerario Jack, de Ben Hatke, publicado en España por Astronave, y es como un retelling de Jack y las judías mágicas. Es coger la historia que conocemos todos y darle una vuelta, hacerla contemporánea y darle una vuelta de hoja. Básicamente aquí es un niño al que en vez de unas judías le dan como unas semillas que al plantarlas crecen un jardín, pero con todo tipo de plantas diferentes. En principio parece que son como alienígenas de otros planetas. De algunas salen unas criaturas pequeñitas, otras se transforman con una especie de planta carnívora. Y, por ejemplo, en este jardín, por ejemplo, salen criaturas que no son normales. La gracia es que, por ejemplo, el personaje titular tiene una hermana pequeña que parece que tiene algún trastorno, parece que es autista, ya no le cuesta mucho, no habla normalmente, pero cuando se encuentra con las judías, ella sí que habla. Entonces, por eso el chaval acepta cogerlas y empieza, porque nota que su hermana reacciona al mundo exterior, a los estímulos del mundo exterior. Y aparte se entabla amistad con una vecina que le gusta mucho como las recreaciones medievales, con espadas y arcos y similares. Y a partir de estos tres personajes se crea la historia de que interactuando con el jardín que crece a partir de las judías mágicas que le dan, representa. Es una historia en dos libros, comienza y acaba. El primer libro acaba así con un cliffhanger que te anima a continuar, y el segundo ya acaba la historia principal, representa que resuelven el tema de las judías que le dan a los niños. Pero acaba con una escena post-créditos que es muy, muy emocionante, porque el autor de este cómic también es el autor de Cita aventura del espacio, que comentamos en otra ocasión. Y a lo largo de los dos primeros libros, tú ya vas viendo que aparecen como secundarios sin tener... No se le da importancia al no te hablan de la otra serie, pero son personajes que tú conocías de Cita. Y en papeles secundarios como accesorios. Y al final del segundo libro hay una escena post-créditos tipo película de superhéroes Marvel, que aparecen otros personajes de que vienen a pedirle ayuda al Jack del cómic anterior. Que dan pie a que habrá un posterior libro que será Jack y Cita, una aventura conjunta de los dos. Y es que si has leído el cómic anterior, la serie anterior, pues te hace mucha gracia porque además son los personajes que han pasado unos años. Se ven la Cita, se ve más grande, y los personajes que conocías antes se ven como que les han pasado cosas. Entonces, si es un chaval que le ha leído la Cita, lo disfrutará mucho porque te hace mucha gracia. Es como las películas Marvel, cuando ves que aparecen personajes de otras películas en otras. Y si no las has visto, pues tú lo disfrutas igual, no le das importancia y tienes una escena por escritos que, mira, te da como un teaser de algo que pasará, pero no le das importancia. Pero está muy bien jugado en el sentido de que es accesorio, pero si los conoces de antes, pues te da un plus muy guay. También tiene una narrativa muy manga en ese sentido. Para los chavales que siempre piden algo que empiece y acabe, que sea aventuritas, pero que sea ligero, es una narrativa muy manga, es muy, muy, muy ligera en sentido y le puedes dar a cualquier chaval. El tercer cómic sería Dinastía de X, que es una serie en 6 capítulos, en formato comic book, en el que Marvel le ha dado a Jonathan Hickman, como guionista que hizo antes Cuatro Fantásticos y Vengadores, unas tapas bastante interesantes, para que haga lo que él quiera con toda la franquicia de la línea mutante, con todos los X-Men y todos los personajes derivados. Y en esta serie te plantea un nuevo status quo para todo el universo de personajes, contando al dibujo con un dibujante español, Pepe Larraz, que es de lo mejorcito que se puede encontrar hoy en un cómic de superhéroes, y coge prácticamente por la serie, pasan una infinidad de escenas, literalmente él decía que tenía centenares de personajes anotados que iba a reutilizar, que si los conoces te hace gracia ver también el giro que le da a la utilidad de los personajes, pero si no los conoces de nada, con que hayas visto las películas, la mayoría, el 90% de los personajes ya sabes quiénes son, y es disfrutable también por un lector que no sepa nada o que haya leído hace 10 años los TVs de mutantes, de los X-Men, Patrulla X, y le apetezca leer alguna cosita, como para el que no haya leído nada, lo disfrutará muy bien. Y eso tiene a personajes que ya existían, le da una nueva utilidad, crea muchos, una sociedad nueva, por decirlo de alguna manera, para toda la familia de mutantes. Y no puedo entrar en muchos detalles sin destripar la gracia del cómic, pero digamos que desde el primer capítulo ya te sienta de que aquí van a cambiar las cosas de forma importante, y en los siguientes capítulos aún más. Crea un montón como de estructuras o de status quo para la familia mutante.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de Star Trek Wars, però també a fer cròniques de concerts insòlids, a descobrir llibres i a descobrir còmics i sèries manga. Tornem la setmana que ve amb més contingut, per exemple, una entrevista amb la il·lustradora Marina Vidal. Que vagi molt bé, adéu-siau.